per la Marc Castro. Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Molt bona tarda. Aquest febrer comencen les jornades de portes obertes de les escoles i instituts per donar a conèixer els seus projectes educatius de cara a la preinscripció escolar, que serà, atenció, entre el 12 i el 26 de març per als alumnes d'educació infantil i educació primària i entre el 14 i el 26 de març per a l'alumnat de l'ESO. Tot i que fa anys que la natalitat baixa arreu de Catalunya i molts centres educatius s'han vist afectats els últims anys, Sant Cugat encara no havia notat la davallada. Enguany, però, Sant Cugat encara un procés de matriculació amb 841 infants en edat per escolaritzar, segons les dades del padró en data de 13 de gener. Aquesta dada representa 150 alumnes menys que el curs anterior i és el motiu principal per treure, per exemple, una línia d'I3 al Pins del Vallès. Cugat Mèdia ha parlat d'aquest tema i d'altres en una entrevista amb la regidora d'Educació, Carme Ardit, que poden ampliar a www.cugat.cat. Aquesta entrevista a la regidora d'Educació, Carme Ardit, és la nostra obertura d'aquest informatiu migdia i també al nostre web de Cugat Mèdia, www.cugat.cat, una entrevista que poden llegir íntegra. Destaquem, però, altres notícies també d'interès i de la plana política. Avui és notícia que Junts per Sant Cugat vol tornar a reclamar 10 anys d'empadronament al municipi per poder optar a un habitatge públic en comptes dels 3 anys actuals. L'alcalde Josep Maria Vallès ho ha traslladat recentment al grup parlamentari de Junts a Catalunya i Madrid de Junts per Catalunya a través del seu president Carles Puigdemont en una visita a Waterloo per tal que abordin la reversió de la llei que limita aquesta temporalitat del padró. Aquesta proposta Junts diu que vol prioritzar aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. Vallès defensa en un vídeo publicat a les xarxes socials que creuen que molts altres municipis catalans també es beneficiaran d'aquest canvi pensat per impedir, diu, que els joves hagin de marxar fora per tenir un pis d'habitatge públic, una visió que, com es pot veure en el vídeo, que està a www.cugat.cat, també comparteix Puigdemont, que es compromet a treballar-hi per arribar a un acord per canviar aquesta norma. Escoltem Vallès.
Amb aquesta proposta volem prioritzar aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. Creiem que molts altres municipis catalans també es beneficiaran d'aquest canvi pensat per impedir que els nostres joves hagin de marxar fora per tenir un pis d'habitatge públic.
A finals de 2008, el govern espanyol i català van acordar que els ciutadans podrien accedir a pisos de protecció oficial amb 3 anys d'empadronament i no amb els 10 anys fixats fins llavors. Un acord, però, que en aquell moment ja no va agradar a Convergència i Unió, que considerava que era irresponsable, com va exposar l'exalcaldessa Mercè Conesa, llavors tinenta d'alcalde de Territori, en una entrevista a Ràdio Sant Cugat. Aquest posicionament, contrari dels convergents, va allargar-se durant 5 anys i fins i tot el 2010 Sant Cugat ja va acordar tenir un nou registre municipal de sol·licitants d'habitatge en protecció oficial, que permetia que l'Ajuntament continués mantenint els requisits dels 10 anys de padró per accedir a un pis de promoció. La situació, però, va canviar definitivament el 2013, quan l'empresa municipal d'habitatge va rebaixar finalment de 10 a 3 els anys d'empadronament per optar a pisos de protecció oficial. La nova condició la va anunciar llavors el Consell d'Administració de l'empresa pública d'habitatge i es va defensar com a necessitat per solucionar els problemes d'accés a l'habitatge, una postura que llavors va explicar el regidor d'aquesta àrea a Convergència i Unió, Raül Granger. Els delictes de violència de gènere i domèstica denunciats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat han augmentat un 47,62% el 2024, passant de 42 casos del 2023 als 62 del 2024. En total s'han registrat 44 delictes de maltractaments en l'àmbit de la llar, el que representa un 62% més que el 2023, quan la dada era de 27 delictes. I s'han comptabilitzat 18 delictes de violència física i habitual en l'àmbit domèstic, que és un 20% més que el 2023, quan la dada va ser de 15 casos. Tot plegat ho ha exposat la sotsinspectora Maria Medina, nova cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat, durant la presentació aquest dimarts de les dades de seguretat 2024. Des del cos policial matisen, però, que no tots els delictes ocorreguts a Sant Cugat s'han donat dins de llars santcugatenques, sinó en diferents espais de la ciutat, com zones d'oci, entre d'altres, però que la víctima ha presentat la denúncia a la ciutat. Medina ha detallat que pel que fa a la violència de gènere a la ciutat hi ha oberts 114 expedients, Si bé diu que el risc de violència és majoritàriament baix o no apreciat, s'han comptabilitzat dos casos amb un risc mitjà i alt de violència, ha explicat la pròpia Medina. A més, 91 persones compten actualment amb ordres de protecció a Sant Cugat. Medina ha demanat, sobretot, consciència ciutadana perquè aquestes situacions no es quedin en l'àmbit intrafamiliar i es puguin solucionar.
Si un professor a l'escola detecta una conducta, un canvi de comportament d'un alumne, estigui pendent i ens ho pugui comunicar per poder fer les xerrades, prevenció i actuar, perquè si ens queda en l'àmbit intrafamiliar no podrem solventar aquesta incidència, que dins de que és dolent que tinguem tantes denúncies, és bo que aflori aquest delicte, que és una xacra que tenim a la nostra societat i que a poc esperem que anem millorant.
Una col·laboració a la qual també ha fet una crida el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell.
No és una qüestió menor i no la podem passar per alt. Crec que tota la societat hem de seguir treballant. Els cossos policials, evidentment, ho fan, però que hi hagi un increment ens segueix mantenint una llum vermella que mai, de fet, s'havia apagat, perquè, diguem, el nostre objectiu és que la violència masclista, i més dintre del domicili, doncs, es redueixi a zero. Necessitem, doncs, erradicar aquesta xacra.
D'altra banda, i pel que fa també a violència masclista, Sant Cugat ha tancat el 2024 amb una reducció d'un 41% dels casos d'agressions i abusos sexuals, passant dels 31 delictes del 2023 als 18 del 2024. Encara en aquesta plana, els robatoris i habitatges de Sant Cugat han disminuït un 18% durant el 2024 en comparació a l'any anterior, segons aquestes dades que van facilitar ahir Mossos d'Esquadra. En concret, el 2024 hi va haver 236 robatoris, 54 menys que el 2023. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa d'aquest tipus de delicte al municipi des del 2017, quan a la ciutat es van produir 699 robatoris amb força a domicili. Així, entre 2017 i 2024, aquest tipus de delicte s'ha reduït un 66%. Tot i aquestes dades, els robatoris en interior de domicilis i els furts continuen sent la prioritat dels cossos de seguretat. Escoltem la sotsinspectora dels Mossos i cap de la comissaria de Sant Cugat, Maria Medina.
No estem a zero, però sí que hem baixat notablement, s'ha fet un esforç important, no? És un delicte amb el que es treballa amb una implicació i una dedicació realitzant dispositius conjunts, cooperant amb els companys de la policia local, amb tot el que té a veure la prevenció tant de paisà com uniformada, i d'aquí els bons resultats, no? Sense una bona coordinació i cooperació de tots plegats seria impossible tenir aquests resultats, no?
L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que la bona coordinació entre Mossos i policia local és fonamental per garantir la seguretat al municipi. Acabem de qüestió. Amb la voluntat de treballar propostes de manera comunitària, l'Ajuntament de Sant Cugat havia organitzat aquest dimarts un Consell de Barri extraordinari a Les Planes en el marc de la nova edició dels pressupostos participatius. El barri de Muntanya era el primer en estrenar aquesta novetat, però la jornada s'ha vist marcada per les protestes veïnals. L'Associació de Propietaris i Veïns de Les Planes, l'Associació de Veïns de Can Cortés i l'Associació de Veïns de Can Borrull han decidit plantar el consistori i no participar en aquest Consell de Barri que s'ha celebrat al casal del districte. Consideren que no té sentit participar dels nous pressupostos participatius quan encara no s'han executat els projectes aprovats en les darreres edicions. Les queixes, però, tenen el seu origen en un fet que va més enllà d'aquests pressupostos i és, segons anuncien els veïns, la manca general d'inversió al barri. La realitat és que Les Planes és el barri que compta amb un major percentatge de projectes dels pressupostos participatius executats, ja siguin projectes escollits al barri o projectes d'àmbit general que s'ubiquen al barri. En total són 15 els que ja s'han fet i 8 els que queden pendents. L'Ajuntament, en la presentació de la nova edició dels pressupostos participatius, va explicar també que s'ajustava el nombre de projectes per poder-ne executar el màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Així ho ha explicat, de fet, el regidor de participació Francesc Duc, que ha sortit a parlar amb els veïns que s'han quedat a l'exterior del casal com a protesta, l'escoltem.
I que al final és una manera també de relacionar-nos entre Ajuntament i veïns, i en la qual doncs els veïns poden dir les seves, quins neguits tenen, quines preocupacions, què pensen que poden millorar els barris, i això després l'Ajuntament ho vehicularà, ja sigui a través dels pressupostos participatius, o si són propostes que surten del marc, diguéssim, proposat, doncs es vehicularan per altres bandes.
La reunió improvisada a l'exterior del casal també ha permès als veïns posar sobre la taula una reivindicació històrica del barri, com és la de les inversions. De fet, les associacions ja han tancat una reunió el 19 de març amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, per traslladar-li aquestes queixes i una petició que diuen que si som 5 consells de barri, volen un de cada 5 euros que s'inverteixen a Sant Cugat per Les Planes i reverteixi, diu, el dèficit acumulat. Coca, xocolata i màgia són els ingredients que serviran per commemorar amb un dia d'antelació el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. La festa, organitzada conjuntament per Polseres Candela, l'Associació Espanyola contra el Càncer, Oncolliga i la Taula de Malalties Neurològiques, Càncer i Cronicitat, serà aquest divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça d'Octavià. A més, el dissabte 15 de febrer, aquest mateix dissabte, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, acull d'obra de teatre Això no és vida. Carmen Blanco és membre de Polseres Candela i ha parlat a Cugat Mèdia.
Com que el càncer infantil i juvenil es considera una malaltia rara, en conseqüència és poc rentable per invertir per investigar. I per això, com que és poc atractiu també per la indústria farmacèutica, doncs som les famílies qui financien principalment la seva investigació.
L'associació Polseres Candela, fundada l'any 2017, té el seu origen en l'ingrés de la Candela, d'11 anys, a l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per una leucèmia, on una infermera li va ensenyar a fer uns braçalets amb nusos de macramé, que encara avui es venen de forma solidària per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. L'associació destina el 80% dels seus fons a laboratoris com el de Sant Joan de Déu i més recentment a l'Hospital Vall d'Hebron. A més, treballant per conscienciar la societat sobre la realitat d'aquesta malaltia i la necessitat d'inversió en recerca. Abans de l'apunt cultural del dia, també és notícia que estan obertes, atenció, les places per inscriure's als cursos de capacitació digital per adults i joves en risc d'exclusió digital del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Els seminaris, que arrencaran el 18 de març, són finançats pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea. I, per tant, són de caràcter gratuït. Tanmateix, cada curs compta amb una limitació d'entre 7 i 15 places. Poden obtenir més informació a www.cugat.cat. Ara sí, plana cultural. El musical Mamma Mia torna a fer parada a Sant Cugat 14 anys després. El Teatre Auditori acollirà la representació entre el 23 d'octubre i el 2 de novembre amb un total de 14 funcions. Així, Sant Cugat, juntament amb Manresa, són les dues úniques ciutats de Catalunya on farà parada el musical. El muntatge és una nova producció de Som Produce, responsable de grans musicals com ara Priscila, Reina del Desierto, Gris o Chicago. Aquells que ho desitgin ja poden adquirir les entrades, per cert. El Teatre Auditori ja va programar 16 funcions de Mamma Mia el març del 2011, superant els 10.000 espectadors. El musical, que compta amb les cançons més emblemàtiques d'Ava, explica la història de la dona, una mare soltera i independent que porta un petit hotel en una idíl·lica illa grega, i la seva filla, la Sophie, que està a punt de casar-se. Per tant, una oportunitat que tenen per veure Mamma Mia aquí a Sant Cugat. I de la plana esportiva, avui és notícia que s'ha donat el tret de sortir del Campionat d'Espanya d'hoquei sala absolut masculí, que es disputarà aquesta setmana, des de divendres i fins diumenge, al Pab 3 de la Rambla del Celler, sota l'organització del Júnior. La presentació de l'estatal s'ha fet aquest dimarts, de fet, a les instal·lacions del Júnior. El tècnic Fede González i els jugadors Ignasi Vilomara, Aleix i Oriol Bozal, els directius del club Jordi Muñoz i Salva Font i el coordinador d'entitats esportives de l'Ajuntament, Eloi Rovira, han estat presents a l'acte. El Júnior, vigent campió de Catalunya i subcampió estatal, la Complutense, guanyador de 10 de les últimes 11 edicions estatals, i l'Atlètic de Terrassa són els principals favorits. El guanyador de l'estatal accedirà a l'europeu. El jugador del Sanco, Eric Ruiz de Azúa, s'ha classificat per a les semifinals del Campionat d'Espanya sub-16 amb la selecció catalana. Ruiz de Azúa ha debutat amb el combinat català i ho ha fet com a titular en el triomf per 3-1 davant l'Andalusia. D'aquesta manera, Catalunya, vigent campiona estatal, suma un total de 5 punts a la fase de grups després d'aquest triomf i 2 empats. El jugador vermell i negre competeix amb el cadet A del Sanco a Divisió d'Honor, màxima categoria catalana. I els jugadors benjamins de l'Olímpic Floresta de futbol sala, Jan Aguirre i Roger Àngel, disputaran el Campionat d'Espanya el cada setmana de l'11 i 12 de maig a Múrcia. Els dos jugadors florestans han entrat a la llista definitiva dels 12 jugadors dels 26 que han optat a la convocatòria. Aguirre juga amb el Benjamí A de l'Olímpic i Àngel ho fa amb l'Alevi B. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 12 de febrer de 2025. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bona tarda, és dimecres 12 de febrer de 2025 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Aquest febrer comencen les jornades de portes obertes de les escoles i instituts per donar a conèixer els seus projectes educatius de cara a la preinscripció escolar, que serà, atenció, entre el 12 i el 26 de març per als alumnes d'educació infantil i educació primària i entre el 14 i el 26 de març per a l'alumnat de l'ESO. Tot i que fa anys que la natalitat baixa arreu de Catalunya i molts centres educatius s'han vist afectats els últims anys, Sant Cugat encara no havia notat la davallada. Enguany, però, Sant Cugat encara un procés de matriculació amb 841 infants en edat per escolaritzar, segons les dades del padró en data de 13 de gener. Aquesta dada representa 150 alumnes menys que el curs anterior i és el motiu principal per treure, per exemple, una línia d'I3 al Pins del Vallès. Cugat Mèdia ha parlat d'aquest tema i d'altres en una entrevista amb la regidora d'Educació, Carme Ardit, que poden ampliar a www.cugat.cat. Aquesta entrevista a la regidora d'Educació, Carme Ardit, és la nostra obertura d'aquest informatiu migdia i també al nostre web de Cugat Mèdia, www.cugat.cat, una entrevista que poden llegir íntegra. Destaquem, però, altres notícies també d'interès i de la plana política. Avui és notícia que Junts per Sant Cugat vol tornar a reclamar 10 anys d'empadronament al municipi per poder optar a un habitatge públic en comptes dels 3 anys actuals. L'alcalde Josep Maria Vallès ho ha traslladat recentment al grup parlamentari de Junts a Catalunya i Madrid de Junts per Catalunya a través del seu president Carles Puigdemont en una visita a Waterloo per tal que abordin la reversió de la llei que limita aquesta temporalitat del padró. Aquesta proposta Junts diu que vol prioritzar aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. Vallès defensa en un vídeo publicat a les xarxes socials que creuen que molts altres municipis catalans també es beneficiaran d'aquest canvi pensat per impedir, diu, que els joves hagin de marxar fora per tenir un pis d'habitatge públic, una visió que, com es pot veure en el vídeo, que està a www.cugat.cat, també comparteix Puigdemont, que es compromet a treballar-hi per arribar a un acord per canviar aquesta norma. Escoltem Vallès.
Amb aquesta proposta volem prioritzar aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. Creiem que molts altres municipis catalans també es beneficiaran d'aquest canvi pensat per impedir que els nostres joves hagin de marxar fora per tenir un pis d'habitatge públic.
A finals de 2008, el govern espanyol i català van acordar que els ciutadans podrien accedir a pisos de protecció oficial amb 3 anys d'empadronament i no amb els 10 anys fixats fins llavors. Un acord, però, que en aquell moment ja no va agradar a Convergència i Unió, que considerava que era irresponsable, com va exposar l'exalcaldessa Mercè Conesa, llavors tinenta d'alcalde de Territori, en una entrevista a Ràdio Sant Cugat. Aquest posicionament, contrari dels convergents, va allargar-se durant 5 anys i fins i tot el 2010 Sant Cugat ja va acordar tenir un nou registre municipal de sol·licitants d'habitatge en protecció oficial que permetia que l'Ajuntament continués mantenint els requisits dels 10 anys de padró per accedir a un pis de promosa. La situació, però, va canviar definitivament el 2013, quan l'empresa municipal d'habitatge va rebaixar finalment de 10 a 3 els anys d'empadronament per optar a pisos de protecció oficial. La nova condició la va anunciar llavors el Consell d'Administració de l'empresa pública d'habitatge i es va defensar com a necessitat per solucionar els problemes d'accés a l'habitatge, una postura que llavors va explicar el regidor d'aquesta àrea a Convergència i Unió, Raül Granger. Els delictes de violència de gènere i domèstica denunciats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat han augmentat un 47,62% el 2024, passant de 42 casos del 2023 als 62 del 2024. En total s'han registrat 44 delictes de maltractaments en l'àmbit de la llar, el que representa un 62% més que el 2023, quan la dada era de 27 delictes. I s'han comptabilitzat 18 delictes de violència física i habitual en l'àmbit domèstic, que és un 20% més que el 2023, quan la dada va ser de 15 casos. Tot plegat ho ha exposat la sotsinspectora Maria Medina, nova cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat, durant la presentació aquest dimarts de les dades de seguretat 2024. Des del cos policial matisen, però, que no tots els delictes ocorreguts a Sant Cugat s'han donat dins de llars santcugatenques, sinó en diferents espais de la ciutat, com zones d'oci, entre d'altres, però que la víctima ha presentat la denúncia a la ciutat. Medina ha detallat que pel que fa a la violència de gènere a la ciutat hi ha oberts 114 expedients, Si bé diu que el risc de violència és majoritàriament baix o no apreciat, s'han comptabilitzat dos casos amb un risc mitjà i alt de violència, ha explicat la pròpia Medina. A més, 91 persones compten actualment amb ordres de protecció a Sant Cugat. Medina ha demanat, sobretot, consciència ciutadana perquè aquestes situacions no es quedin en l'àmbit intrafamiliar i es puguin solucionar.
Si un professor a l'escola detecta una conducta, un canvi de comportament d'un alumne, estigui pendent i ens ho pugui comunicar per poder fer les xerrades, prevenció i actuar, perquè si ens queda en l'àmbit intrafamiliar no podrem solventar aquesta incidència, que dins de que és dolent que tinguem tantes denúncies, és bo que aflori aquest delicte, que és una xacra que tenim a la nostra societat i que a poc esperem que anem millorant.
Una col·laboració a la qual també ha fet una crida el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell.
No és una qüestió menor i no la podem passar per alt. Crec que tota la societat hem de seguir treballant. Els cossos policials, evidentment, ho fan, però que hi hagi un increment ens segueix mantenint una llum vermella que mai, de fet, s'havia apagat, perquè, diguem, el nostre objectiu és que la violència masclista, i més dintre del domicili, doncs, es redueixi a zero. Necessitem, doncs, erradicar aquesta xacra.
D'altra banda, i pel que fa també a violència masclista, Sant Cugat ha tancat el 2024 amb una reducció d'un 41% dels casos d'agressions i abusos sexuals, passant dels 31 delictes del 2023 als 18 del 2024. Encara en aquesta plana, els robatoris i habitatges de Sant Cugat han disminuït un 18% durant el 2024 en comparació a l'any anterior, segons aquestes dades que van facilitar ahir Mossos d'Esquadra. En concret, el 2024 hi va haver 236 robatoris, 54 menys que el 2023. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa d'aquest tipus de delicte al municipi des del 2017, quan a la ciutat es van produir 699 robatoris amb força a domicili. Així, entre 2017 i 2024, aquest tipus de delicte s'ha reduït un 66%. Tot i aquestes dades, els robatoris en interior de domicilis i els furts continuen sent la prioritat dels cossos de seguretat. Escoltem la sotsinspectora dels Mossos i cap de la comissaria de Sant Cugat, Maria Medina.
No estem a zero, però sí que hem baixat notablement, s'ha fet un esforç important, no? És un delicte amb el que es treballa amb una implicació i una dedicació realitzant dispositius conjunts, cooperant amb els companys de la policia local, amb tot el que té a veure la prevenció tant de paisà com uniformada, i d'aquí els bons resultats, no? Sense una bona coordinació i cooperació de tots plegats, seria impossible tenir aquests resultats, no?
L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que la bona coordinació entre Mossos i policia local és fonamental per garantir la seguretat al municipi. Acabem de qüestió. Amb la voluntat de treballar propostes de manera comunitària, l'Ajuntament de Sant Cugat havia organitzat aquest dimarts un Consell de Barri extraordinari a Les Planes en el marc de la nova edició dels pressupostos participatius. El barri de Muntanya era el primer en estrenar aquesta novetat, però la jornada s'ha vist marcada per les protestes veïnals. L'Associació de Propietaris i Veïns de Les Planes, l'Associació de Veïns de Can Cortés i l'Associació de Veïns de Can Borrull han decidit plantar el consistori i no participar en aquest Consell de Barri que s'ha celebrat al casal del districte. Consideren que no té sentit participar dels nous pressupostos participatius quan encara no s'han executat els projectes aprovats en les darreres edicions. Les queixes, però, tenen el seu origen en un fet que va més enllà d'aquests pressupostos i és, segons anuncien els veïns, la manca general d'inversió al barri. La realitat és que Les Planes és el barri que compta amb un major percentatge de projectes dels pressupostos participatius executats, ja siguin projectes escollits al barri o projectes d'àmbit general que s'ubiquen al barri. En total són 15 els que ja s'han fet i 8 els que queden pendents. L'Ajuntament, en la presentació de la nova edició dels pressupostos participatius, va explicar també que s'ajustava el nombre de projectes per poder-ne executar el màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Així ho ha explicat, de fet, el regidor de participació Francesc Duc, que ha sortit a parlar amb els veïns que s'han quedat a l'exterior del casal com a protesta, l'escoltem.
I que al final és una manera també de relacionar-nos entre Ajuntament i veïns, i en la qual doncs els veïns poden dir les seves, quins neguits tenen, quines preocupacions, què pensen que poden millorar els barris, i això després l'Ajuntament ho vehicularà, ja sigui a través dels pressupostos participatius o si són propostes que surten del marc, diguéssim, proposat, doncs es vehicularan per altres bandes.
La reunió improvisada a l'exterior del casal també ha permès als veïns posar sobre la taula una reivindicació històrica del barri com és la de les inversions. De fet, les associacions ja han tancat una reunió el 19 de març amb l'alcalde Josep Maria Vallès per traslladar-li aquestes queixes i una petició que diuen que si som 5 consells de barri, volen un de cada 5 euros que s'inverteixen a Sant Cugat per Les Planes i reverteixi, diu, el dèficit acumulat. Coca, xocolata i màgia són els ingredients que serviran per commemorar amb un dia d'antelació el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. La festa, organitzada conjuntament per Polseres Candela, l'Associació Espanyola contra el Càncer, Oncolliga i la Taula de Malalties Neurològiques, Càncer i Cronicitat, serà aquest divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre a la plaça d'Octavià. A més, el dissabte 15 de febrer, aquest mateix dissabte, a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura, acull d'obra de teatre Això no és vida. Carmen Blanco és membre de Polseres Candela i ha parlat a Cugat Mèdia.
Com que el càncer infantil i juvenil es considera una malaltia rara, en conseqüència és poc rentable per invertir per investigar. I per això, com que és poc atractiu també per la indústria farmacèutica, doncs som les famílies qui financien principalment la seva investigació.
L'associació Polseres Candela, fundada l'any 2017, té el seu origen en l'ingrés de la Candela d'11 anys a l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per una leucèmia, on una infermera li va ensenyar a fer uns braçalets amb nusos de macramé, que encara avui es venen de forma solidària per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. L'associació destina el 80% dels seus fons a laboratoris com el de Sant Joan de Déu i més recentment a l'Hospital Vall d'Hebron. A més, treballant per conscienciar la societat sobre la realitat d'aquesta malaltia i la necessitat d'inversió en recerca. Abans de l'apunt cultural del dia, també és notícia que estan obertes, atenció, les places per inscriure's als cursos de capacitació digital per adults i joves en risc d'exclusió digital del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Els seminaris, que arrencaran el 18 de març, són finançats pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea. I, per tant, són de caràcter gratuït. Tanmateix, cada curs compta amb una limitació d'entre 7 i 15 places. Poden obtenir més informació a www.cugat.cat. Ara sí, plana cultural. El musical Mamma Mia torna a fer parada a Sant Cugat 14 anys després. El Teatre Auditori acollirà la representació entre el 23 d'octubre i el 2 de novembre amb un total de 14 funcions. Així, Sant Cugat, juntament amb Manresa, són les dues úniques ciutats de Catalunya on farà parada el musical. El muntatge és una nova producció de Som Produce, responsable de grans musicals com ara Priscila, Reina del Desierto, Gris o Chicago. Aquells que ho desitgin ja poden adquirir les entrades, per cert. El Teatre Auditori ja va programar 16 funcions de Mamma Mia el març del 2011, superant els 10.000 espectadors. El musical, que compta amb les cançons més emblemàtiques d'Ava, explica la història de la Dona, una mare soltera i independent que porta un petit hotel en una idíl·lica illa grega, i la seva filla, la Sophie, que està a punt de casar-se. Per tant, una oportunitat que tenen per veure Mamma Mia aquí a Sant Cugat. I de la plana esportiva, avui és notícia que s'ha donat el tret de sortida al Campionat d'Espanya d'hoquei sala absolut masculí, que es disputarà aquesta setmana, des de divendres i fins diumenge, al FAB 3 de la Rambla del Celler, sota l'organització del Júnior. La presentació de l'estatal s'ha fet aquest dimarts, de fet, a les instal·lacions del Júnior. El tècnic Fede González i els jugadors Ignasi Vilomara, Aleix i Oriol Bozal, els directius del club Jordi Muñoz i Salva Font i el coordinador d'entitats esportives de l'Ajuntament, Eloi Rovira, han estat presents a l'acte. El Júnior, vigent campió de Catalunya i subcampió estatal, la Complutense, guanyador de 10 de les últimes 11 edicions estatals, i l'Atlètic de Terrassa són els principals favorits. El guanyador de l'estatal accedirà a l'europeu. El jugador del Sanco, Eric Ruiz de Azúa, s'ha classificat per a les semifinals del Campionat d'Espanya sub-16 amb la selecció catalana. Ruiz de Azúa ha debutat amb el combinat català i ho ha fet com a titular en el triomf per 3-1 davant l'Andalusia. D'aquesta manera, Catalunya, vigent campiona estatal, suma un total de 5 punts a la fase de grups després d'aquest triomf i 2 empats. El jugador vermell i negre competeix amb el cadet A del Sanco a Divisió d'Honor, màxima categoria catalana. I els jugadors benjamins de l'Olímpic Floresta de futbol sala, Jan Aguirre i Roger Àngel, disputaran el Campionat d'Espanya el cada setmana de l'11 i 12 de maig a Múrcia. Els dos jugadors florestans han entrat a la llista definitiva dels 12 jugadors dels 26 que han optat a la convocatòria. Aguirre juga amb el Benjamí A de l'Olímpic i Àngel ho fa amb l'Alevi B. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 12 de febrer de 2025. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Música a Ràdio Sant Cugat. València. Són 2:45.